36 minuts per sobre de les 10 del matí, arribem al final del cicle Diàlegs de Pensament Contemporani i, de fet, no es pot acabar amb una proposta millor que la d'aquesta tarda, on ens visitarà l'Anna Pacheco. Ella és escriptora especialitzada en gènere, autora de llibres com Listes guapes límpies, amb una amplíssima participació també a diferents mitjans de comunicació i companya periodista. Què tal, Anna? Benvinguda, com estàs?
Hola, què tal? Com esteu? Molt bé.
Tornes aquí al Prat i amb un altre format també.
Doncs sí, moltes ganes de tornar i, bueno, i de xerrar amb el Rubén i veure què traiem aquesta tarda.
Clar que sí, doncs saludem al Rubén Martínez, ell és el coordinador d'aquest eix d'activisme que ha reflexionat al voltant de la ideologia i què no sabem i què sabem, tot això que costa tant de discernir. Rubén, què tal, com estàs?
Hola, bon dia, molt bé.
No sé si arribes en aquesta finalització una mica amb melancolia o quins són els sentiments que teniu, perquè és veritat que és un cicle superinteressant, no? També per vosaltres com a coordinador dels diferents eixos.
Sí, la veritat és que estem supercontents perquè una vegada més el cicle Diàlegs funciona molt bé i totes les persones convidades s'articulen molt bé, anem seguint un fil. I sí, jo la veritat és que m'encantaria fer cada setmana una conversa amb gent que m'interessa molt i que escolto o llegeixo, i amb l'Anna Pacheco és un cas també destacat, sí, sí.
Per què has volgut que torni cap aquí l'Anna Pacheco i poder parlar amb ella des del Prat?
Doncs perquè sobre la qüestió de la conversa que tindrem aquesta tarda, la ideologia de classe mitjana, a mi m'agrada molt com l'Anna està treballant, investigant i donant-li voltes a aquest marc que potser, jo crec que sí, que de forma expressa ella ho situa, per exemple, en els dos llibres que ha tret i aquest últim, el d'Estudi aquí me acordé de nosotros, que és superinteressant, surt aquesta qüestió de la classe mitjana. I entenent la classe mitjana no com una posició econòmica, és a dir, perquè tinc rendes mitges respecte a la resta de la població, soc classe mitjana, sinó com una qüestió cultural, simbòlica, en la qual moltes vegades ens sentim que hi formem part, però que en realitat, si ho mirem objectivament, és dubtós, no? Segurament hi ha una contradicció aquí entre una creixent desigualtat i precarietat laboral i alhora molta gent, que si mirem els baròmetres, no, que ens permeten detectar això, molta gent, molta vol dir més de la meitat de la població, gairebé un 70%, que continua dient que és de classe mitjana. Aleshores, jo crec que l'Anna ha construït tota una sèrie de mecanismes, d'estris, que poden ser llibres, articles o també a viva veu, per situar aquesta qüestió que, insisteixo, no és simplement una qüestió teòrica, tècnica o economicista, sinó que per mi, sobretot, és cultural, no? I d'aquí naixia la idea de... Això ho vull parlar amb l'Anna Pacheco, que segur que té coses molt, molt interessants a dir.
Anna, no sé si tens o has arribat a una definició del que és això de la classe mitjana, perquè és veritat que és un concepte que està una mica pervertit ara mateix.
Sí, ara mateix i des de fa molt també, no? És a dir, a mi m'agrada això que explicava el Rubén d'aquesta classe mitjana com una noció en disputa. M'agrada molt la forma així una mica més vulgar que té de dir-li a l'Emmanuel Rodríguez, que diu la classe mèdia és una xapuza, no? I partint d'aquesta xapuza, crec que és interessant també analitzar, sobretot pel que deia el Rubén, no? Perquè moltes vegades tu preguntes a algú si es considera classe mitjana i cadascú tu pot portar a un espai diferent, no? Alguns et diuen, no, jo sóc classe mitjana perquè cobro això. Alguns altres et diuen, jo sóc classe mitjana perquè estudio això i treballo, aquesta és la meva ocupació. Uns altres et diran, no, classe mitjana sóc jo perquè vaig 4 cops a l'any de vacances i això ho fa la classe mitjana, no? És a dir, que hi ha una diversitat de símbols que ens permeten adherir-nos a aquesta classe mitjana i precisament pel fet que tothom, d'alguna manera, s'hi pot sentir, fa que sigui tan difícil de definir. I jo crec que allà està una mica el fang o la pasta, no? que, que potser cal, que és interessant de discutir. Ja us dic, jo no tinc cap conclusió. Jo sí que em penso una mica en això que deia també el Pasolini, de la burguesia és com una enfermedad, com un virus contagioso, pues la classe mitjana una mica també és això, no? És a dir, potser hem de pensar la classe mitjana també com aquest virus que el portem a sobre, sobretot el portem a sobre, perquè hi ha una saturació simbòlica de classe mitjana, això ho comentava molt, no? Tu poses la tele i les classes, les cases que apareixen, doncs són unes cases, normalment, si no són una sèrie de Netflix de rics, són cases, doncs, que tenen com una falsa neutralitat, no? On jo penso molt en la classe mèdico de família com l'epítoma, no?, de la sèrie classe mitjana aspiracional per excel·lència. No? I a partir d'aquí, si ho penses, no hem canviat tant dels anys 90. Hi ha una saturació simbòlica de classe mitjana a tot, als mitjans, a les ficcions, a les obres. I per tant, jo crec que és tan fàcil sentir-s'hi, perquè està tot arreu.
Mm-hmm. És veritat que en aquest procés, no?, d'anar quadrant una definició concreta, el liberalisme també per la seva part està fent feina i està també agafant aquest concepte com el que no ets i has d'aspirar a ser i no és classe mitjana perquè no tens diners per marxar de vacances. Clar, tot això va més enllà, no?, del que pugui ser la pròpia cosa material.
Sí, bueno, no sé si el Rubén vol dir alguna cosa, però jo crec que la classe mitjana s'articula precisament a través del consum i això és el que fa que sigui tan útil o tan eficient pel capitalisme o pel neoliberalisme. Uh-huh. És a dir, et diuen que precisament adquirint una sèrie de productes o adaptant-te a uns estils de vida, que són normalment uns estils de vida a imitació dels del ric, però a petita escala, no? Si no puedes ser rico, pues puedes... Jo penso molt també en els avions, quan ara ja cada cop és priority class, el priority subclass per si tens una mica més, el class normal, no? És a dir, els avions són aquest espai on es veuen clarament les classes socials, qui pot acortir una mica la cua i els que no ho poden fer res, no? I jo crec que així, que és molt útil pel neoliberalisme precisament que sigui el consum on es realitza aquesta classe mitjana.
Rubén, no sé si vols dir alguna
cosa. Sí, no, és que és perfectament això. Crec que sí que, a més, el ser una classe que es configura en el consum, per dir-ho d'aquesta manera, un pot performar la classe. És a dir, depenent del que tens, del que t'has comprat, com deia abans l'Anna, o quantes vegades vas de vacacions, aquesta classe la pots performar. És a dir, pots mostrar-te la resta com un tipus d'identitat o de disfressar o camuflar o fer veure que tens una posició social que potser no tens per als diners que entren a casa o pel tipus de treball que tens. I aquesta performació és còmoda. Recordo un sociòleg, el Isidro López, que deia que la classe mitjana, sobretot, és un artefacte que el que expressa és que no vols disputar, no vols lluitar la teva posició, no? És a dir, que la classe mitjana és una manera de diluir la lluita de classes clàssica. Si potser no tens les rendes suficients per arribar a final de mes, el que sí pots fer, en comptes de disputar aquest salari, és performar aquesta classe mitjana, no? Aleshores, és aquest mecanisme que, en realitat, abans l'Anna citava l'Emmanuel Rodríguez, doncs l'Emmanuel Rodríguez també ho diu, en realitat és un mecanisme de govern, de pacificació, d'integració social. La classe mitjana, en realitat, no només és una xapuza, sinó que és una manera d'integrar socialment a, doncs, gent que, clarament, no, en un moment de desigualtat i de precarietat, doncs, gent que no té el que considera que hauria de tenir, però que, performant que sí que ho té, doncs, ja es queda tranquil·la. No? És un mecanisme de pacificació social, la classe mitjana. Mm-hmm.
El que sí que és cert és que potser abans era una aspiració, no?, arribar a ser aquesta classe mitjana, parlo de l'origen de moltes de les famílies, per exemple, de gent d'aquí del Prat, que és gent que es va deixar la vida perquè les generacions com la nostra estudiéssim, tinguéssim un altre tipus de vida, no?, i ara ens trobem com en aquest limbo, que clar, no ens podem comparar potser amb les nostres arrels, perquè evidentment tenim altres feines, tenim altres estudis, però tampoc no ens podem desfer, no?, d'aquesta impronta i d'aquesta cultura que hem tingut a casa nostra.
Sí, jo crec que aquí també és interessant com en aquest moment on no s'estan, doncs d'alguna manera, realitzant totes aquelles promeses que deia, no? Aquesta cultura del treball o cultura meritocràtica,
Sí.
jo crec que és un bon moment també per impugnar en part allò que se'ns havia dit que eren els passos normatius i estàndards, no? Per assolir aquesta idea del progrés. I penso molt, per exemple, en la idea de la propietat privada. La propietat privada, per què en comptes ara d'anhelar la propietat privada de forma crítica, per què no ens proposem impugnar-la? Ara que ja, per començar, possiblement molta gent ja no pot ni aspirar a aquesta propietat privada, no? Però en comptes, jo també penso, de resseguir exactament els passos dels nostres pares o deies de les nostres àvies, per què no és un moment també de pensar, o sigui, hi ha alguna altra forma de viure que no passi per la idea de la propietat? Ens podem organitzar perquè això sigui diferent? Cal que repetim la hipoteca com a aquesta idea gairebé que era el que articulava el matrimoni, no? El
Sí.
matrimoni, hijos, hipoteca, no? És a dir, que d'alguna manera crec que aquesta no realització de les promeses de les generacions que ens precedeixen en alguns casos ens pot servir per impugnar certes coses que poden ser també interessants.
Després també volia preguntar-vos com es tracta això des de l'acadèmia, no? Moltes vegades aquestes classes directament no hi accedeixen o no hi arriben i parlem també doncs això, d'un tipus de gent que no està conformant el seu propi discurs i donant la seva pròpia veu. Què penseu que ha de fer en aquest cas doncs això, l'acadèmia, les universitats i fins i tot els creadors de pensament, no? En aquest sentit, per parlar de classes populars o classes més pobres o treballadores o famílies vulnerables, quan aquestes famílies moltes vegades no accedeixen al propi discurs.
Sí. I és que quan parlem d'acadèmia em surten totes les ambivalències
Clar,
perquè,
sí.
només faltaria, evidentment, jo crec que l'espai acadèmic i de sistematitzar el coneixement i de generar un coneixement rigorós i que això sigui públic, etc., ho hem de defensar, però alhora jo he deambulat per l'àmbit acadèmic i alhora també hem de reconèixer que, o sigui, jo tinc la sensació que moltes vegades on es pot veure d'una manera preclara que encara queden resquicis de formes d'organització social que no són tan capitalistes, sinó que són feudalistes, és a l'acadèmia. És a dir, hi ha tota una sèrie com de pacto entre caballeros, i mai millor dit, i també de capital simbòlic, és a dir, de reconeixement i distinció, i de qui ha escrit sobre aquest tema i qui monopolitza aquest tema, que a l'acadèmia es veu claríssim, fins i tot perquè hi ha una precarietat enorme, gent que porta molt, molt, molt de temps, des dels 25 anys que va ser doctor i que va de projecte en projecte i no té una situació, diguéssim, formalitzada laboralment. Però, bueno, més enllà d'això, sí, jo crec que un, per exemple, dels sociòlegs que crec que ha sigut més interessant a l'hora de tractar el tema de les classes, i que li va donar molta importància a la qüestió de la classe mitjana, perquè efectivament pensava que era l'epítoma que explicava, expressava l'època en la que estem, que és Eric Olin Wright, va escriure molt sobre aquesta qüestió i jo crec que ha generat un llegat força interessant. Té diversos llibres sobre això, un que estrictament parla de les classes, o l'últim que va fer, un assaig així com que resumia tota la seva el seu treball, que és com ser capitalista en el segle anticapitalista en el segle XXI. I jo crec que una de les qüestions, i que és molt interessant, insisteixo que per mi l'acadèmia i tot el que es cursa és molt interessant, però una de les qüestions que, per exemple, jo noto a faltar a Eric Olin Wright o a gent que estudia les classes a l'acadèmia, és que puguin ser, i d'aquí també vindria un treball lligat a espais d'acció col·lectiva, com poden ser sindicats, siguin laborals o siguin de llogaters i llogateres, trobo a faltar que siguin allò que es deia tradicionalment un intel·lectual orgànic. És a dir, una persona que pensa amb el moviment, que pensa amb l'acció col·lectiva i que no està a la seva torre de marbre pensant de manera freda què succeeix a la població com si fos un objecte, no? Crec que l'acadèmia hauria de construir, hauria de tendir, primer, a tenir un àmbit laboral, salarial, digne, però alhora també a construir persones que pensen en l'acció col·lectiva, en el moviment, en la ciutadania, i que no estan enclaustrats dintre de la seva torre de marbre mirant a la població com si fos un objecte. No? I això per l'estudi de les classes avui és molt important. Si s'estan, no ho sabem, no? Però si s'està configurant un tipus de subjecte, no sé si de classe treballadora, però emancipador, el que hauria de fer l'acadèmia és acompanyar aquest procés i ser partícip d'aquest procés. S'ha perdut l'objectivitat, però ser partícip d'aquest procés. No? De vegades l'acadèmia està massa separada del que passa realment a la societat. No?
Anna, no sé si tu et trobes moltes vegades, no? amb aquesta dualitat, fins i tot en la teva participació a diferents mitjans de comunicació, on el teu discurs doncs arriba a moltíssima varietat de gent.
En el meu cas, vols dir?
Sí.
Sí. Bueno, jo és que estic molt, molt d'acord amb el que diu el Rubén. Clar, jo no provinc tampoc de l'acadèmia. I jo tinc un perfil pues, això més híbrid, vinc del periodisme, de l'escriptura, del guió, he fet moltes altres coses i el que sí que m'obsessiona és la idea de la classe, que és el que li vinc donant voltes i altres temes. Però sí, jo per exemple també he experimentat molt com certs discursos que donem per acceptats a les nostres pròpies bombolles quan arriben, per exemple, al mainstream, com em va passar quan vaig fer una participació a Operació Triunfo. Allò va ser absolutament interessant pels resultats que donava, no? És a dir, va ser una xerrada feminista, Operació Triunfo, i el més controvertit de la xerrada era que vaig dir que volia un feminisme anticapitalista, no? I allò que potser ens pot semblar que ho tenim ja molt assumits en certs espais, de sobte te n'adones que no. Jo en aquest sentit sí que crec que és interessant de vegades doncs, aquestes incursions dins i fora per entendre també on estem i per entendre on anem, perquè si no és fàcil que tu vegis el teu timeline de Twitter i tot et sembli que està de puta mare, no? Perquè ens entenguem, però hi ha alguna cosa interessant d'aquest dins i fora que jo clarament és on em sento més còmoda.
Mm-hmm. Precisament el diàlegs, no? Aquest cicle que es fa al Cèntric, el que intenta és també doncs això, apropar debats que són molt interessants i que moltes vegades no arriben al gruix de la ciutadania i no tenim aquesta oportunitat, no? de debatre, de pensar i de reflexionar sobre tots aquests temes. Per tant, és un punt molt interessant que es fa aquí al Prat. Anna, esperem que estiguis molt i molt a gust aquesta tarda i estem encantats de tornar-te a rebre't.
Moltes gràcies a vosaltres.
Que vagi molt i molt bé. I Rubén, un plaer, com sempre, a tots aquests espais que has compartit amb nosaltres. Veurem si es repeteix de cara al proper any.
Esperem que sí. Els diàlegs són imprescindibles, ja. No poden faltar.
Una abraçada ben forta.
Una abraçada, gràcies.
Adéu.
Bon dia.